Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El papa ha dit que l'educació ha de ser lliure i gratuïta, que la democràcia ha d'estar al servei del diàleg i de l'acord, que els extremismes són un obstacle per al diàleg i l'entesa i que els mitjans de comunicació han de transmetre la realitat del món. Francesc, amb aquestes reflexions tan interessants, mostra una església plenament oberta a la dimensió humana i social de la vida. No es pot demanar més. El pontífex ha dit tot això, i més, en una trobada virtual amb joves de diferents zones del sud de l'Àsia, titulada Construint ponts a través de l'Àsia Meridional. Es tracta de la tercera trobada promoguda per la iniciativa Construint ponts, amb la col·laboració de la Pontifícia Comissió per a l'Amèrica Llatina, entre altres grans institucions. Ens agradaria que molts líders socials, polítics, econòmics i també religiosos parlessin i sobretot actuessin en la mateixa línia del Sant Pare. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimarts 26 de setembre, memòria dels sants Cosme i Damià. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
A aquesta hora segueix el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats amb les rèpliques dels partits. El primer a intervenir ha estat el diputat socialista Óscar Puente, elecció que ha estat molt criticada per Feijóo, que ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver delegat la rèplica del discurs d'investidura. També han intervingut ja el líder de Vox, Santiago Abascal, i ara mateix parla al Congrés Marta Lois de Sumar. El Departament d'Educació ha posat el focus en impulsar mesures per garantir el benestar de l'alumnat i abordar les violències en el nou curs. Per tal de lluitar contra l'assetjament escolar, s'ha creat la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar als centres de primària i secundària perquè es tractin aquestes situacions d'una manera clara, diligent i respectuosa amb tot l'alumnat. I la campanya de vacunació simultània contra la grip i la Covid-19 per les persones amb risc de patir complicacions de salut ha començat aquest dimarts a la residència Feixa Llarga Laia González de l'Hospital de Llobregat. La primera fase de la campanya s'allargarà 3 setmanes i inclou la gent gran que viu en residències, pacients amb atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que se celebra aquest dimarts al vespre una vetlla ecumènica del temps de la creació, concretament des de 6:45 de la tarda a l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona. Àngels Arrabal, una de les organitzadores, ha destacat que es basa en la preocupació compartida per l'Església a causa de la crisi mediambiental i per la necessitat de protegir la terra, la casa comuna. D'altra banda, el vicari de la parròquia de la localitat de Bellpuig, a l'Urgell i a la diòcesi de Solsona, Climent Forner, ha rebut el Premi Estel, un reconeixement que des de fa més de 30 anys aquest consistori atorga cada any a una persona o entitat en reconeixement de la seva aportació a la llengua i a la cultura de Catalunya. I la diòcesi de Màlaga ha condemnat les agressions sexuals comeses per un sacerdot de 34 anys d'aquest bisbat que ja ha ingressat a la presó pels fets. L'església malaguenya, a més, ha ofert la plena col·laboració amb la justícia per facilitar-ne la investigació. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Miquel Bonet, sacerdot dels clergues regulars teatins que celebren un any jubilar pels 500 anys del seu naixement. I com cada dimarts és dia de la secció Economia en Valors, aquesta vegada amb Rosario Santamaría parlarem del DINCAT, amb el seu nou president, José Carlos Eiriz. DINCAT és la federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, amb la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i la Rosario Santamaría avui a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Sense distància, t'acosta a l'actualitat de l'Església.
El papa ha participat aquest dimarts a la tarda en una trobada virtual amb joves de diferents zones del sud de l'Àsia, titulada Construint ponts a través de l'Àsia Meridional. Es tracta del tercer encontre promogut per la iniciativa Construint ponts, fruit de la col·laboració entre la Pontifícia Comissió per a l'Amèrica Llatina, l'Institut d'Estudis Pastorals i l'Oficina per al Compromís Global i Comunitari de la Universitat Loyola de Chicago, als Estats Units. Aquest cop els protagonistes de la cita en línia a les portes de l'inici del sínode sobre la sinodalitat han estat nois i noies de l'Índia, el Pakistan i el Nepal, concretament del Centre de Recerca i Espiritualitat Loyola Hall de Lahore, de la Christ University de Bengaluru, a l'Índia, del St. Xavier College de Kathmandu, al Nepal, i del St. Stephen College de Delhi, a l'Índia, i també del Loyola College de Chennai, també a l'Índia. El papa ha defensat la llibertat de les famílies a l'hora de triar model educatiu sense que això suposi cap privilegi.
L'educació tiene que ser libre y gratuita. Y los políticos deben lograr que en sus propuestas electorales entre esto, educación libre y gratuita. Porque todo hombre y toda mujer tiene derecho a educarse. Más aún, el educarse va a revertir después en la riqueza del país, en el bien del país. Esto en varios países de Latinoamérica se ha logrado con las reformas constitucionales.
D'altra banda, Francesc ha alertat davant del perill que l'èxit d'un projecte comunicatiu es basi en la falsedat.
Medios de comunicación son capaces de instrumentalizar mal las malas noticias. Y eso es todo el comercio de los fake news, ¿no? Esas noticias que no construyen y que engendran monstruos. A veces la mala noticia nos lleva por un camino de la irrealidad y eso nos separa de las raíces. Una comunicación tiene que, es como el árbol, tiene que tener las raíces bien dentro de la realidad y a través de la persona comunicarlo con estilo propio.
El pontífex, a més, ha reivindicat un sistema democràtic que busqui l'entesa i l'aproximació de posicions des de la discrepància.
La democràcia és una de les ciències que nos hace crecer, però la verdadera democràcia, la que supone el diálogo, el entendimiento de los pueblos, y se llegan a los acuerdos, no a la síntesis, porque nunca habrá síntesis, pero sí acuerdo. El camino del acuerdismo, de hacer acuerdos, es una cosa muy humana. Yo estoy en una postura diversa a la tuya, en esto, en esto, en esto. Busquemos juntos qué acuerdo podemos hacer y lograr un pequeño acuerdo al menos y darnos la mano.
En aquesta línia, el Sant Pare ha assegurat que millorar la societat i el món ha de ser un objectiu buscat des de la mà estesa.
El lenguaje de la separación del partidismo ideológico es este siempre. El lenguaje del acuerdo humano es este. ¿Pensamos distinto? Muy bien. ¿Tenemos raíces distintas? Muy bien. Ahora, ¿qué acuerdo podemos hacer para progresar? Es la mística de la mano tendida.
I una de les frases més interessants, el bisbe de Roma ha anat encara més enllà quan, en to autocrític fins i tot, ha condemnat aquella intransigència ideològica que obstaculitza el diàleg.
Todos los países estamos llamados al diálogo fraterno. Y los que no entran en diálogo son los extremistas. También entre los cristianos hay extremistas, me duele decir. Extremistas ideológicos que cambian el evangelio por una ideología. Entonces, lo que impide el diálogo son los extremismos.
Els estudiants que participen en aquest projecte procedeixen de diferents àmbits, com ara la psicologia, l'economia, la física, el dret, la informàtica, la ciència, la química o la filosofia. Amb el papa han compartit aquest dimarts a la tarda reflexions i inquietuds sobre l'actualitat i la societat del moment present. La iniciativa Construir ponts pretén ser una resposta a la crida de Francesc a la sinodalitat, a caminar junts, tema central del proper sínode del 4 al 29 d'octubre. D'altra banda, el papa també és notícia perquè afirma que sota l'amenaça de les armes nuclears tots som perdedors. Ho diu en un missatge a la xarxa X, l'antic Twitter, amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de les armes nuclears. Francesc assegura que la possessió d'aquestes armes és immoral i novament fa seu el missatge de Joan XXIII a l'encíclica Pacem in Terris, Pau a la Terra, publicada ara fa tot just 60 anys. L'actual pontífex condensa la història i l'actualitat de la guerra, sobretot la d'Ucraïna, iniciada ara fa més d'un any i mig.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Canviem de tema. Se celebra aquest dimarts al vespre una vetlla ecumènica del temps de la creació, concretament des de 6:45 de la tarda a l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona. Està organitzada per la xarxa Laudato Si, Justícia i Pau, el Secretariat Diocesà d'Ecumenisme i la Pastoral Social i Caritativa. Àngels Arrabal, membre del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha destacat a Ràdio Estel que aquesta pregària ecumènica es basa en la preocupació compartida per la crisi mediambiental i per la necessitat de protegir la Terra.
Aquesta pregària seguirà el guió aproximadament de les altres pregàries, és a dir, una trobada de les diferents entitats, confessions i tradicions religioses convocats per la xarxa Laudato Si. Doncs recitarem plegats, salms, pregària, imprecacions de penediment, perquè també hem fet molt de mal a la Terra, tots plegats, i lectures de l'Antic i del Nou Testament barrejats en un moment de silenci i cants.
A més, Àngels Arrabal ha recordat que la pregària ecumènica, emmarcada en el temps de la creació, reflecteix tot un treball entre les diverses confessions cristianes.
Ajudar a prendre consciència o estimular-nos a prendre consciència de que la casa comuna l'hem de curar entre tots. Hem de tenir cura de la casa comuna entre tots. Potser, sobretot a Occident, no som massa conscients de l'impacte que tenen les nostres actuacions, la nostra forma tan còmoda de viure, ho hem de dir, que la majoria de part de gent occident viu molt còmodament, i aquesta és una iniciativa que impulsa la pregària i l'acció d'aquesta atenció a la Terra.
Recordem que des de l'1 de setembre passat i fins al proper 4 d'octubre es viu el temps de la creació, iniciativa del papa que va des de la celebració de la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació fins a la festa de Sant Francesc d'Assís. D'altra banda, en el marc de la Festa Major de Bellpuig, el vicari de la parròquia d'aquesta localitat de la comarca de l'Urgell i de la diòcesi de Solsona, Climent Forner, ha rebut el Premi Estel, un reconeixement que des del 1991 l'Ajuntament de Bellpuig atorga cada any a una persona o entitat en reconeixement per la seva aportació a la llengua i la cultura catalana. Bellpuig, que va ser el primer destí sacerdotal de Forner, ha concedit aquest guardó al mossèn per una trajectòria dedicada a buscar les causes que donen sentit a la vida i que en ell s'han expressat des de les dimensions religiosa i literària. Forner ha estat rebut a l'Ajuntament de Bellpuig per l'alcalde Jordi Estiarte, els regidors i altres autoritats presents, com ara la delegada territorial del govern a Lleida, diputades al Parlament i a la Diputació, consellers comarcals i altres alcaldes veïns. Forner ha signat en el llibre d'honor de Bellpuig i ha fet menció de la seva estada a la localitat com a vicari ja fa molts anys, entre el 1952 i el 1953. Després, a la plaça Ramon Folc de Bellpuig, el prevere ha rebut el premi un altre més dels seus guardons.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
Repassem altres notícies. Els bisbes espanyols dialoguen aquesta setmana sobre l'Instrumentum Laboris, o document de treball del Sínode dels Bisbes, tot just a pocs dies de la seva obertura a Roma, el 4 d'octubre. És la comissió permanent que inclou en l'ordre del dia, entre altres temes, l'aprovació del temari de l'Assemblea Plenària, que es farà del 20 al 24 de novembre. Només són dos dels temes sobre els quals els bisbes treballen en el que és aquesta setmana la nova comissió permanent, com dèiem, entre aquest dimarts i aquest dimecres a Madrid. Els bisbes de la comissió permanent estudien diferents documents, com ara un de la Subcomissió Episcopal per a les Migracions, que presenta l'exhortació pastoral sobre la identitat i el marc pastoral amb migrants, també un sobre litúrgia i un altre sobre comunicacions socials, concretament sobre les transmissions de les celebracions litúrgiques pels mitjans audiovisuals. A més, el Consell Episcopal per Afers Jurídics presenta un esborrany sobre el reglament de l'origen del compliment normatiu, la compliance, i les comissions episcopals que estan organitzant esdeveniments també presenten els seus documents. La Permanent també dedica un temps perquè els presidents de les comissions comuniquin les seves activitats i projectes. Hem sabut també en les últimes hores que alegria i esperança són els eixos dels missatges del Papa per a les Jornades Mundials de la Joventut, que no són internacionals, sinó que són per diòcesis, concretament la d'aquest 2023 i la del 2024, que coincideixen amb la solemnitat de Crist Rei, marquen així la preparació per al jubileu del 2025, concretament el dels joves. En l'exhortació apostòlica postsinodal Christus Vivit, el Papa ja indicava que Crist és l'esperança i la joventut més bonica d'aquest món. També us expliquem que la Germandat dels Gitanos de Sevilla organitza el primer Congrés Nacional de Germandats dels Gitanos amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de la beatificació del primer home d'aquesta ètnia, Ceferino Jiménez Malla, el Pelé. Tindrà lloc del 27 al 29 d'octubre i la cloenda serà presidida per l'arcabisbe de Sevilla, Josep Àngel Saiz, just quan se celebra el 35è aniversari de la coronació canònica de Maria Santíssima de les Angústies. I la diòcesi de Màlaga ha condemnat les agressions sexuals comeses per un sacerdot de 34 anys d'aquest bisbat que ja ha ingressat a la presó pels fets. L'església malaguenya, a més, ha ofert la plena col·laboració amb la justícia per facilitar-ne la investigació. La diòcesi lamenta profundament el mal que aquesta situació implica i expressa la seva condemna més profunda i contundent contra qualsevol tipus de vexació o abús a la dona. La Policia Nacional ha informat aquest dilluns de la detenció, concretament a la localitat de Vélez, Màlaga, d'aquest prevere acusat d'haver agredit sexualment almenys 4 dones a les quals sedava i enregistrava. Fonts de la investigació han indicat que el detingut, que va ser ordenat sacerdot el 2017, va ser rector d'una església de Melilla i que a principis d'aquest any havia estat destinat a Màlaga.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Es compleixen 500 anys dels primers clergues regulars, coneguts com els teatins. Després van venir els barnabites, els somascos, els jesuïtes, els camils, els escolapis i altres congregacions. Miguel Bonet ha explicat que si coneguéssim millor la història de l'Església d'ara fa 500 anys, no ens escandalitzaríem tant del que de vegades hi passa en l'actualitat. Va ser aquesta la primera de les pinzellades per introduir una conferència celebrada ara fa uns dies que va servir per conèixer aquesta fundació dels clergues regulars teatins, que està representada a Barcelona per aquest capellà, que custodia d'alguna manera l'església de Sant Gaietà, situada al carrer Consell de Cent, al centre de la capital catalana. Són 500 anys que es compliran concretament l'any vinent, al setembre, de l'aprovació per part de la Santa Seu, i d'aquesta manera se celebra un any jubilar. Després va intervenir en aquest acte inaugural de la commemoració el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, que va afirmar que de segur que hi havia llums i foscors, però va aclarir que la diferència entre els membres de l'Església i nosaltres és la del pas dels anys, ja que tant ells com nosaltres compartim els mateixos somnis. Parlem d'aquest petit i gran salt en el temps de 500 anys amb el mateix Miguel Bonet, dels clergues regulars a Barcelona. Pare Miguel Bonet, hola, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I felicitats per aquesta important commemoració, oi?
Gràcies.
Bé, tenim entès que és l'any vinent, per tant, s'avança un any el que serà tot un seguit de celebracions. En què consistiran? Ens pot avançar una mica alguna cosa a banda d'aquest acte inaugural d'ara fa uns dies?
A veure, com ho he dit, té molt d'interès que la gent coneixi la història i passaran distintes personalitats per poder explicar una mica el que passava en el 1500, no? Els papes... recordem que els clergues regulars, 1524,
sí,
encara faltaven 21 anys per fer el concili de Trento. És a dir, que els clergues regulars van tenir molta importància, tots ells, no? Totes les congregacions que van venir després, no? Van tenir gran importància amb la preparació d'aquest concili.
Com definiria els clergues regulars? Els teatins, així els coneixem aquí a casa nostra.
Sí. A veure, el problema que tenim nosaltres, l'ordre, és que la gent demana a què ho dediqueu?
Sí.
Bueno, pues ens dediquem a ser capellans, celebrem els sacraments, predient la paraula de Déu, però en principi no tenim una definició a un lloc concret. Així com els altres clergues regulars, els bernabites, els mascos, van ser fundats per atendre els orfes o per l'educació, nosaltres, els primers, no tenim, diríem, una cosa específica, sinó que estem al servei de l'Església.
Sí, el terme clergues regulars ja insinua una mica que són clergues, per tant, poden ser sacerdots diocesans, i el terme regulars comporta històricament el fet de viure en comunitat, no?, en un convent.
Exactament.
Per tant, queda molt ben definit el que són els clergues regulars. Recordem que l'església del carrer Consell de Cent de Barcelona és molt dinàmica, oi?, també en actes culturals de música sacra.
Pues sí. Gràcies a Déu, fa uns 13 o 14 anys que tenim molt bons concerts, no? I tots són gratuïts. Demanem la voluntat a la gent per atendre necessitats socials a les missions, concretament a Argentina i a Colòmbia.
Molt bé. Són concerts moltes vegades els diumenges a la tarda, oi? A les 6 de la tarda.
Exactament, abans de la missa.
Molt bé, la missa que tenen al vespre. Ara mateix, segons tenim entès, són dos clergues regulars o teatins a Barcelona, oi?
Sí, desgraciadament ens va deixar un el mes de gener. Però, en fi, les nostres comunitats mai han estat numeroses, no? Sempre hem estat poquets al llarg de la història, però intentant viure, encara que siguem pocs, no? El carisma que Sant Gaietà i els companys ens van deixar.
Sant Gaietà, efectivament, que volia aquest servei a l'Església com a sacerdots des d'una vida comunitària. No sé si ens pot avançar, dèiem al principi, pare Miquel Bonet, alguns actes. Bé, hi haurà el més important, que és el dels 500 anys, al setembre de l'any vinent, no?, del 2024. Però entremig, sí, suposo que hi haurà més coses.
Però aquest del setembre procurarem tots els teatins reunir-nos a la Basílica de Sant Pere, on varen començar els teatins, per allà mateix renovar els nostres vots, no?, i el compromís a l'Església. Estic a les comunitats concretes, arreu del món, acabarem abans. perquè ens volem reunir tots, si puguem, a Sant Pere, a la Basílica de Sant Pere.
Molt bé, molt
però
bé.
Però sí, per aquí, per la nostra església, passaran pràcticament tots els bisbes auxiliars, el senyor Cardenal també vendrà en el mes de maig.
Molt bé.
I aquest proper dia 22 d'octubre vendrà també el provicari general, Emili Gil, i en fi, que la gent, els feligresos, els devots, pues, puguin conèixer una mica més, si ja coneixen, i si no coneixen, que coneguin realment, repeteixo, la història del 1500 com la valentia de Sant Cayetà i els tres companys de reunir-se i viure en comunitat quan realment l'església estava passant tan malament.
Doncs moltes gràcies per aquesta pinzellada, per aquesta explicació, pare Miquel Bonet, dels clergues regulars o teatins a Barcelona. Parla, parla, no cal preguntar-li, és mallorquí.
Exactament, sí.
Molt bé. Sí, moltes gràcies. Com dèiem, una abraçada, moltes felicitats. Tindrem ocasió durant el proper any de tornar a parlar dels teatins i animem els oients a anar i visitar el santuari de Sant Gaietà del carrer Consell de Cent de Barcelona. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
El divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet i ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Arriba el moment d'aquesta secció que els dimarts i els dijous ens acompanya el programa Sense Distància de Ràdio Estel. Com que és dimarts, tenim la Rosario Santa Maria i la saludem ja. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que Economia amb valors és un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Parlarem avui de DINCAT amb el nou president d'aquest organisme, José Carlos Eiriz. Però abans de donar-li pas, ja el tenim en línia, presenta'ns, Rosario, una mica DINCAT i Eiriz, també.
Doncs mira, l'actual director de Fundalis, que agrupa les fundacions Unada, Santa Teresa del Vendrell i Ginac, i de l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona, José Carlos Eiriz, va estar escollit el passat juny per liderar la representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, DINCAT, i donar continuïtat al seu projecte Una Sola Veu. Com saps, DINCAT és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats socials i representa els drets de més de 75.000 persones del col·lectiu i les seves famílies al territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat d'oportunitats, la Federació treballa dia a dia amb l'objectiu de garantir una inclusió social i laboral digna, així com per vetllar per una vida més justa per a aquestes persones i les seves famílies.
Doncs el felicitarem pel càrrec i li farem algunes preguntes. El saludem ja. José Carlos Eiriz, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi. Bona tarda, Rosario.
Molt bé. Tots dos també li tornem la salutació. Enhorabona per aquest nou càrrec com a president de DINCAT, que alhora és una gran responsabilitat. Com ha viscut vostè aquests 3 mesos des del seu nomenament?
Bé, moltes gràcies. Fa més de 30 anys que treballo en aquest sector, al costat de les persones amb discapacitat i les seves famílies, i participant activament en el moviment federatiu, ja que considero que la millor manera d'aconseguir els resultats és treballar junts. En cap moment m'havia plantejat ocupar aquest càrrec. Van ser els companys i companyes de les juntes que m'ho van proposar. Al meu cap em deia que no ho assumís, però el meu cor em va dir que sí. I això diria que per dos motius bàsics. No? El primer, la fidelitat al meu amic Manel, el Manuel Palou, l'anterior president amb qui havia compromès a donar suport durant els dos propers anys. I el segon motiu, doncs, el compromís personal amb les persones amb discapacitat, les famílies i les organitzacions que els donen suport. Uh-huh. Tal com deies, doncs es tracta d'una gran responsabilitat, però una responsabilitat compartida amb moltes altres persones i entitats que treballen cada dia per fer efectiu l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. Aquests tres primers mesos doncs han estat intensos i han servit per crear equip, per definir les principals estratègies i objectius a aconseguir i també per organitzar-nos com a membres de junta i assumir conjuntament amb l'equip tècnic de DINCAT les responsabilitats pertinents. Mm-hmm.
José Carlos, entre les seves tasques, vol donar continuïtat i liderar el projecte Una Sola Veu, que va ser impulsat ara fa 4 anys amb l'objectiu d'unificar la Federació DINCAT i l'AES DINCAT. Ens pot explicar una mica en què consisteix Una Sola Veu i per què és tan important per a DINCAT i per a vostè?
I tant que sí. Quan parlem d'Una Sola Veu, parlem de projecte conjunt, de plantejaments comuns i treball coordinat. Parlem de sentiment de pertinença i d'orgull per formar part d'aquest col·lectiu.
L'estaven trucant, no?
Sembla que sí, hem perdut la comunicació amb el president de DINCAT, José Carlos Eiriz, que ha assumit fa 3 mesos al càrrec. Us acompanyem des d'Economia en Valors. Mentre intentem recuperar la comunicació, recordem que DINCAT és un organisme que es dedica a vetllar per l'atenció a les persones amb discapacitat. Coincideix també, Rosario, aquesta entrevista avui amb la propera celebració, aquest dissabte, com cada 30 de setembre, del Dia Internacional de les Persones Sordes. També hi ha el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que és el 3 de desembre. També el tenim relativament a prop. Hem recuperat ja la comunicació.
Perfecte.
José Carlos Eiriz, el tenim aquí,
veu,
no? Ens parlava d'Una Sola Veu, no?
Digui, d'Una Sola Veu i s'ha quedat sense veu.
No per ell, sinó per la connexió.
Exacte.
Digui.
Doncs mira, Una Sola Veu exigeix en clau interna, però també en clau externa. En clau interna ens referim a les dues cares d'una mateixa moneda. La federació com a representant de les famílies i les persones amb discapacitat i l'Associació Empresarial d'Economia Social com a representant de les organitzacions que treballen cada dia per aquests col·lectius. No es poden defensar els drets de les persones sense defensar els drets de les entitats. I no es poden defensar els drets de les entitats sense posar per davant els interessos i els drets de les persones. I també pensem en Una Sola Veu en clau externa. Parlem del treball conjunt amb altres federacions del mateix àmbit. La creació de sinergies, l'anàlisi compartit, la defensa conjunta dels drets marcaran la nostra manera de treballar en aquests propers anys.
Uh-huh. Com sap, el nostre espai es diu Economia en Valors i, per tant, estem també molt interessats a saber quins són els principals reptes als quals us enfronteu des de DINCAT en els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Doncs, quins serien aquests grans reptes?
Mira, parlar d'economia hauria de suposar parlar de valors, o més aviat de principis, no? Malauradament, el sistema econòmic actual penso que parteix d'una gran mentida que ens explicaven el primer dia de classe a la Facultat d'Econòmiques. Ens deien que l'economia és una ciència per gestionar els recursos escassos. Els recursos escassos s'han convertit en una espècie de mantra que condiciona el funcionament del nostre sistema econòmic. Hi ha recursos que són realment escassos, com els recursos naturals o el temps, però actuem com si els primers no s'haguessin d'acabar mai i vivim com si no hagués d'arribar mai al nostre dia. Jo penso que els recursos econòmics no són escassos. Tots sabem que hi ha una infinitat de recursos infrautilitzats i que creant sinergies, com ho fa la pròpia natura, els recursos es multipliquen per 10, per 100, per, mil, per milions. De fet, les sinergies ens permeten fer coses que per separat mai serien possibles. Crec que les organitzacions sense ànim de lucre haurien de ser un exemple en aquest sentit, posant l'economia al servei de les persones, amb una visió holística, tenint en compte tant els resultats econòmics com personals, socials o mediambientals. Quan l'economia està al servei del capital, les persones s'acostumen a no ser tractades com a persones, sinó com a recursos. I la distribució de la riquesa és altament desigual, fomentant en tot moment la competència. La creació de riquesa per tothom, sense exclusions, i la seva redistribució amb les persones amb més dificultats, crec que hauria de ser un requisit obligatori per qualsevol model econòmic. Però em preguntaves també pels principals reptes, no?, que tenim com a dictat. I jo penso que hi ha tres grans reptes. El primer és garantir l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat, no la defensa dels drets, que això en gran part està aconseguit, sinó l'exercici d'aquests drets, el dret a gaudir d'una residència, al suport a la vida independent, a una atenció diurna de qualitat, al lleure, a la cultura, a una formació de qualitat també, o a l'exercici del dret al treball. Un segon objectiu, gran objectiu, estaria relacionat amb l'adaptació i flexibilització de la cartera de serveis, per incorporar la perspectiva que ens dona, d'alguna manera, la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat. I el tercer, jo penso que és aconseguir un finançament adequat dels serveis per garantir la seva viabilitat econòmica i millorar les condicions laborals dels professionals que treballen en aquest sector i que estan amb salaris molt inferiors a categories equivalents del sector de la sanitat, de l'educació o del propi sector públic. Aquest any, però, també tenim un quart objectiu, que és la celebració del 50è aniversari de DINCAT.
Enhorabona, felicitats, 50 anys.
Sí. Molt bé, doncs.
No es celebren cada any.
Doncs...
precisament, doncs, aquest dimarts tindrem l'acte central d'aquesta celebració al Teatre Nacional de Catalunya, amb més de 800 persones i la presència del molt honorable president de la Generalitat, i que servirà com a reconeixement a moltíssimes persones que en aquests 50 anys han estat fonamentals per avançar com a sector.
Molt bé, doncs enhorabona.
Perquè, José Carlos Heriz, com ajudeu aquestes persones amb discapacitat per poder estar dins del món laboral, que sabem que és tan complicat?
Doncs fer moltes coses. El primer és conèixer la persona, els seus gustos, interessos, capacitats, formar-la en aquell ofici o professió amb el que se sent bé, intermediant amb les empreses per posar possibles llocs de treball, creant ocupació per a aquelles persones amb especials dificultats per accedir al mercat ordinari, mitjançant els centres especials de treball d'iniciativa social, i oferint acompanyaments a les persones que aconsegueixen una inserció en l'empresa ordinària. Penso que això són els elements bàsics, no?, per donar suport a aquestes persones.
Doncs,
grans reptes, eh?
Grans reptes. Disculpi que se'ns acaba el temps, però només per acabar, ens pot recordar com podem col·laborar amb DINCAT, tant si som una empresa com si som un particular?
I tant. Tots i cadascú de nosaltres podem col·laborar tractant les persones com a persones, acollint-los sense por, respectant els seus punts de vista i les seves opinions. També podem col·laborar dirigint-nos a qualsevol de les 300 organitzacions que formen part de DINCAT i que estan distribuïdes per tota Catalunya. Podem oferir-nos i gaudir com a voluntaris dins d'aquestes entitats o oferir-nos per a treballar dins del sector. Si pensem que ens agradaria tenir una feina en aquest sentit, potser ens crida l'atenció treballar amb i per aquestes persones dins d'una organització d'iniciativa social.
Doncs
som una empresa, tenim moltes altres opcions, incorporar plans de diversitat, deixar-nos aconsellar en la selecció de noves persones treballadores en diversitat funcional, adquirir productes o contractar serveis dels centres especials de treball d'iniciativa social. Hi ha infinites maneres de col·laborar.
Molt bé.
Si algun oient vol experimentar, que no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, ben segur que serà una experiència inoblidable.
Doncs molt bé. DINCAT, amb D de discapacitat, DINCAT és el nom. Moltes gràcies al nou president d'aquesta entitat, José Carlos Heriz. Una abraçada i fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Encantats. Una pausa a les notícies.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Continuem, doncs, parlant de l'actualitat econòmica, com us anunciàvem. Per on comencem, Rosario?
Doncs mira, comencem parlant de l'esdeveniment que Fundació Telefònica i Womenalia han organitzat aquest dijous al Campus 42 Barcelona per celebrar la Setmana de la Dona Programadora amb la campanya Elles Programen. És una jornada plena d'activitats per inspirar i empoderar les assistents a través de xerrades, un speed mentoring i molt networking al voltant de l'ADA Lovelace Day, que commemora els èxits de les dones a la ciència i a la tecnologia i que se celebrarà aquest dijous 28 de setembre de 10 a 2, a 2 hores, a 2 de la tarda, a 14 hores, anava a dir, al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris.
Les dones...
De posar en valor, el tema de les dones a la ciència.
Les dones interessades es poden inscriure a 42 amb números Barcelona, 42barcelona.com, i com que parlem de Barcelona Activa, aquests darrers dies ha estat notícia que Lorenzo Di Pietro és el nou director general de Barcelona Activa.
Sí, Di Pietro compta amb una àmplia experiència en el disseny i la implementació de polítiques públiques en l'àmbit del desenvolupament local i la promoció econòmica. Es va incorporar a Barcelona Activa l'any 2001 i des de llavors va treballar com a director de les àrees d'ocupació i capital humà. En la darrera etapa assumir el càrrec de director executiu d'emprenedoria, empresa i innovació, i ara, mira, el nou director general.
Sí, l'acompanya Raquel Gil, regidora de Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica, que ha assumit la presidència de Barcelona Activa. I seguim parlant de fires, perquè a partir de la primavera del 2025 ja se sap que Fira de Barcelona acollirà Vita Foods Europe, el saló líder de la indústria nutricèutica.
Sí, Vita Foods Europe és el saló líder mundial de la indústria nutricèutica i és un esdeveniment que reuneix anualment més de 1.000 empreses i 22.000 visitants de més de 160 països i que ha escollit Barcelona per impulsar el seu creixement i reforçar així el posicionament de Fira Barcelona com a referent internacional del sector alimentari, juntament amb salons com Alimentària o Seafood, entre d'altres. Per tant, Vita Foods Europe es traslladarà a la ciutat comtal des de Ginebra, que ha estat la seva seu des de l'any 1998 i a partir del 2024, com dèiem, ocuparà 80.000 metres quadrats de recintre de Gran Via amb l'objectiu de continuar creixent a la ciutat durant els anys següents com a líder mundial del sector nutricèutic de complements nutricionals saludables d'origen natural.
L'esdeveniment, que és anual i engloba una àrea expositiva i un congrés, reuneix els professionals de la indústria, incloent-hi fabricants, proveïdors, distribuïdors, detallistes, investigadors i altres professionals de la salut, per exemple, per explorar i mostrar les darreres innovacions, ingredients, productes i tendències en el camp dels aliments funcionals. La cita que no haurà d'esperar el 2024, d'altra banda, és Bis Barcelona, que se celebra els propers 4 i 5 d'octubre al recinte de Montjuïc, Fira de Barcelona, per augmentar la competitivitat i la resiliència dels negocis de proximitat.
L'emblemàtic esdeveniment convida els professionals autònoms, el comerç i les pims locals a més de 120 activitats entre conferències, tallers i assessoraments al voltant de la digitalització, la sostenibilitat i el propòsit per ajudar-los a transformar-se, actualitzar-se i afrontar nous reptes. Aquest públic també trobarà els productes i serveis de 80 firmes i entitats per emprendre projectes i millorar la gestió empresarial.
Recordem que Bis Barcelona està organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de la capital catalana mitjançant Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, PIMEC, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. I finalment, parlant d'ocupació, molt breument, Rosario, recollim les dades de Manpower Group, que són molt positives pel que fa a les previsions de contractació per a l'últim trimestre de l'any.
Sí, segons dades de l'estudi de projecte d'ocupació de Manpower Group, per al darrer trimestre de l'any, els directius de les empreses de Catalunya i les Illes Balears estimen una projecció neta per a aquest període del 16%. Gairebé la meitat de les empreses de la zona han anticipat que mantindran les plantilles, mentre que un 32% preveu que creixerà.
Doncs fins aquí l'economia en valors. Gràcies, Rosario Santamaría i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Fins la propera.
Clar que sí.
Fins aquí l'economia en valors.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A Caixa Fòrum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. Caixa Fòrum, Fundació La Caixa.
Acabem explicant-vos que la imatge de la Mare de Déu del Rocío serà sotmesa a una intervenció de conservació els propers 3 mesos, durant els quals es quedarà al seu santuari, al Monte a Huelva, però en instal·lacions especialment condicionades amb aquest objectiu i retirada del culte. N'estarem molt pendents. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, ara el comentari de l'Evangeli del dia. Quedeu-vos a la nostra sintonia i escolteu-nos també per Ànima Estel, el nou canal religiós online, a 2:15 del vespre i a les 12 de la nit. Adéu-siau.